Anna Romeu, psicòloga d'emergències, coordinadora dels psicòlegs d'emergències del SEM. Intentem fer el cor fort, però no es pot aguantar això. Acabem de sentir el testimoni d'algunes de les persones que han assistit als funerals per aquest nen de 3 anys i pel seu oncle avi. Com es paeix un disbarat com aquest?
Home, la veritat és que pair
no es pot impossible.
Pair. Ho hem de viure, hem de passar-ho, hem de patir-ho, hem de plorar-ho i ara ve tot. Ara ve, després del xoc i després dels primers ensurts i de les primeres reaccions, ara ve el que durarà sempre.
Uh-huh. Nosaltres, insisteixo, intentem fer el cor fort des d'aquí, ho hem intentat des del minut zero, però és que hi ha coses que no s'aguanten.
No es pot aguantar això. No.
Aleshores, clar, què ens aconselles? Després del que ha passat. N'hem parlat, aquests dies en els diferents especials, però volem repassar o recordar una vegada més els principals consells, sobretot i d'entrada per les víctimes, pels familiars, pels amics, pels coneguts.
Sí.
Què fas davant d'això?
Compartir-ho, no aïllar-se. Un dels factors més importants de protecció sempre és l'entorn, les persones que tens més a prop, la família directa, els amics, els companys de feina, els coneguts fins i tot, no? Són el que realment ens ajuda a superar aquest tipus de situacions.
Uh-huh. Entenc que pel que fa a les persones directament afectades, les mateixes víctimes o també els testimonis dels atemptats, no?
No els oblidem, sí.
Hem sentit aconsellar que el més important en aquest cas, per exemple, que tinguin la prevenció d'estudiar les seves reaccions per tal de demanar ajuda a professionals en cas que sigui necessari.
Sí.
I en molts casos segurament serà necessari.
Sí. Home, hi ha una sèrie de reaccions que són les normals, les naturals, vivint o sent testimoni d'un succés tan dur, tan impactant, doncs qui no tingui reaccions és que no és una persona real.
Clar.
Tothom té reaccions, costarà més dormir, costarà més menjar, costarà tornar a la normalitat. Això és lo normal, i durant un temps, no estem parlant de 2 dies ni d'una setmaneta.
Tornes a la normalitat, sí, però no passes pàgina, no oblides mai més el que deies
oblidar
tu al principi.
Oblidar mai, oblidar mai.
Això no es paeix.
No, oblidar,
sí o no?
Si pair vol dir
com
oblidar,
com es paeix
no.
Això? No es paeix, això, directament.
No.
Vull dir, ara mateix se'ns han posat els pèls de punta tots plegats, sentint el que ens explicava, sí, des de Rubí, la nostra companya, la Laia. Dius,
sí.
No es pot aguantar.
A veure, si el sinònim de pair ha de ser oblidar, oblidem-nos d'això, això sí. El que passa és que ho hem d'integrar. Hem d'integrar-ho, forma part de la nostra vida a partir d'ara. Llavors hem d'aprendre a viure amb això, també. I tant els que estàvem més a prop com els que estem més lluny i ho veiem en la impotència i en la ràbia. Jo veig que estàs enfadat, no? I estem tots molt enfadats. I això ha d'anar passant. No podem viure així, tampoc. Això no és gaire adaptatiu, ni podem funcionar gaire temps d'aquesta manera. Ara estem funcionant amb adrenalina, estem funcionant tots molt activats, molt enfadats, encara estem tenim feina per fer, encara tenim coses per descobrir. Un cop tot això hagi passat, llavors aquest pair-ho ha de ser integrar-ho, ha de ser trobar-li un lloc a dins nostre per poder tirar endavant i seguir.
I a la població en general, què ens aconselles? No? Perquè estem tots en efecte en estat de xoc encara, no?
Sí.
Hi ha estones que sembla que no siguis ni conscient del que ha passat, no? Però de cop i volta sí que n'ets i et cau el món a sobre.
Sí.
Però com pot ser això?
Sí. I en aquest moment, doncs, expressar-ho de la manera que puguem, ja sigui en paraules, ja sigui plorant, ja sigui abraçant-nos a algú, ja sigui anant a passejar perquè hi ha gent que necessita aïllar-se una miqueta, una estona, expressar-ho i anar-ho vivint. Aquesta és la... A mi m'agrada molt un verb que fan servir els anglesos, que és el go through, passen a través. I això és el que hem de fer amb el que estem vivint.
Majoritàriament aconselleu teràpia de grup? En aquests casos, quan hem de recórrer a l'ajuda d'un professional?
Aconsellem teràpia, aconsellem tot tipus d'ajuda. Qualsevol tipus, perquè també cada persona necessita un tipus d'ajuda. Hi ha persones que en grup no funcionen bé, no els agrada parlar massa, no els agrada exposar-se davant dels altres, doncs no cal, no? I llavors una teràpia més individual, també hi ha teràpies més corporals. Qualsevol cosa que permeti a la persona expressar el que està sentint per poder-ho canalitzar, li serà útil.
I els cossos de seguretat i emergència, què? Perquè, clar, tot i que en aquest cas ja teniu una preparació psicològica especial, és evident que també s'ha de passar el propi dol aquí, no? A més, aquí es pateix una barreja d'emocions, estrès, cansament, gens fàcil de superar per molt preparats que s'estigui. Sí,
sí, sí. Sí,
és molt difícil, també.
És que és molt gros, és que és molt d'impacte en molt poc temps i d'una manera molt sobtada. Sí que estem preparats, però una de les nostres feines com a psicòlegs d'emergències és també cuidar els nostres companys d'emergències. Els nostres companys, no. Les primeres ambulàncies que van al lloc, tots aquests necessiten atenció, especial, i aquesta atenció ve de part nostra.
Aquest dilluns tots fem aquest esforç per tornar a la normalitat, sí, per dissabte que ve s'ha convocat aquesta manifestació amb el lema "No tinc por", però realment...
Tenim por.
Sí.
És inevitable. La por és una emoció natural. Hem de tenir por perquè estem sota una amenaça i ara ho hem vist, ara ho hem tocat, ho hem palpat, no? Ja ha passat i pot tornar a passar i esperem que no, perquè per sort tenim uns grans cossos policials i tot funciona molt bé, però és clar que tenim por i no passa res. El tenim por és simbòlic, és no ens rendirem.
Des del minut zero, ja durant l'especial de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, hem parlat i molt amb diferents psicòlegs que ens han donat ja molts consells, com els que ara mateix ens dones tu, per les víctimes, familiars, amics i també per la població en general. Del que potser no s'ha parlat tant, també n'hem parlat, però potser no tant, és sobre com podem respondre, per exemple, als nostres fills, no? Quan ens pregunten pel que ha passat a Barcelona i a Cambrils. Què ens aconselles aquí als pares i mares? Quan et ve el teu fill de 6, 7, 8, 10 anys i et pregunta, pare... Què ha passat a la Rambla?
Doncs
com li expliques, no? Perquè és evident que intentar-ho amagar no té cap mena de sentit.
No, és pitjor.
I és pitjor.
És perjudicial.
I no pots amagar-ho ni ho has d'amagar.
Sí, exacte. Els nens viuen i veuen tot el que estem veient nosaltres, també. I, a més, és pràcticament impossible aïllar-los del que està passant. Llavors, evidentment, els pares hem de parlar amb els nostres fills, hem de parlar-hi d'acord amb l'edat que tinguin. Per tant, com diu el meu fill, explica-m'ho que jo ho entengui. S'ha d'explicar de manera... que ells
ho puguin entendre. Posem exemples de com s'ha d'explicar en funció de l'edat dels nostres fills, diguéssim.
Sí, per exemple, abans dels 4 anys o així, és difícil que captin la idea del que ha passat. Llavors ha passat una cosa molt grossa, hi ha unes persones que s'han mort i tots estem una mica tristos. I ells ja en tenen prou amb això. A partir dels 5, 6 anys, que ja comencen a entendre molt més, ja pregunten causes. Llavors, quan entra la pregunta sobre les causes i per què, o qui ho ha fet, aquí hem de vigilar molt el discurs, per no donar idees que no volem donar. Doncs hi ha unes persones que són... Ells entenen els bons i els dolents, perquè els dibuixos animats ja hi ha bons i dolents, no? Doncs hi podem dir, hi ha unes persones que són molt poquetes, però són dolentes, que fan coses que no han de fer, i aquests han fet una cosa que és molt greu, que és que han matat a unes altres persones. Val? I a partir d'aquí ells fan preguntes. Ells pregunten el que necessiten saber i no hem d'explicar més que el que ells vulguin saber. Perquè també, com els adults, cada nen és diferent. I després...
Important escoltar el que ells diuen, també.
Important escoltar el que ells necessiten saber, sí. Ells ens van guiant. Un cop has explicat els fets com a fets, intentant no jutjar, després simplement hem de contestar les seves necessitats. I uns preguntaran més, altres no preguntaran tant perquè no rumien tant i són molt més físics i, per tant, pues, s'enfaden o se'n van a jugar o no tinguem por de les reaccions que ens semblin poc adequades. No? Els nens, un cop tenen la informació que necessiten, ells ja no necessiten res més.
Ja, és que hi ha pares, perquè aquest cap de setmana n'he parlat amb altres pares i et diuen és que jo no sé si he d'esperar que em pregunti el nen o millor que sigui jo mateix qui iniciï la conversa aquí.
Normalment els nens, ells pregunten. Sí, jo no començaria una conversa dient-li Liceu que t'he d'explicar una cosa perquè és desproporcionat, si no l'implica directament, és bastant desproporcionat. Però com que ells no estan aïllats, ells veuen que els pares estan pendents de la tele o que parlen de temes que ells no entenen,
sí.
I els nens per naturalesa pregunten, i pregunten moltíssim. El que sí que és important és que la persona que hi parli estigui tranquil·la, el més tranquil·la possible. Abans de parlar amb un nen, ens hem d'escoltar i hem de dir, a veure, jo què sóc capaç d'explicar-li i com? I si un detecta que està massa desbordat o massa enfadat, millor que ho faci un altre. Perquè si no li transmetrem això al nen i aquesta por que no volem tenir, li transmetrem. I no cal.
Ens has posat exemples ja d'algunes franges d'edat, però quan són una miqueta més grandets...
A partir dels 10, 11, 12, l'adolescència, ells ja entenen les coses. O sigui, expliquem el fet i com que ells també ja n'han sentit a parlar i se'n parla de terrorisme i si miren les notícies ja han sentit altres atemptats i altres situacions, ja saben de què estem parlant i ja en podem parlar molt més obertament. Jo aconsellaria també el mateix, intentant evitar l'enfado i intentant evitar el desbordament de la persona amb qui parla i intentant evitar transmetre idees que no són adequades, idees xenòfobes, idees massa generalistes, idees que puguin fomentar en aquest nen després una sèrie d'emocions que no ens interessen.
Bé, hi ha alguna edat que sigui especialment delicada?
delicada com totes les edats. Jo prestaria molta atenció als adolescents, perquè són edats en què ells ja entenen les coses, les entenen, conceptualment les entenen, però emocionalment encara estan doncs una mica alterats, no? com a bons adolescents que són. Llavors, les seves emocions poden tendir a ser molt extremes, i això que deia, segons quines idees podem fomentar, això es pot portar massa a l'extrem. I massa general. I això hem d'intentar vigilar-ho. A partir dels 12-13 anys, l'adolescència, preadolescència, adolescència, l'hem de vigilar a nivell emocional. Els fets se'ls han de comunicar igual, s'ha de contestar totes les preguntes que tinguin igual i s'ha de vigilar, aquí sí, s'ha d'observar molt, que no desenvolupin certes idees.
Els que són més petits entenc que, lògicament, no els podem deixar veure segons quines imatges, tampoc, aquí.
I els
de fet, hi ha imatges que jo no puc suportar. Algunes imatges que no he volgut veure i que per la feina que faig hauria hagut de veure. Sí, però és que dius, no ho vull veure.
No cal. Jo penso que no cal, ni per la feina ni per res. Jo tampoc no he obert cap vídeo.
No, però en aquest cas que has de fer un especial i que, evidentment, doncs hi ha les pitjors imatges que es poden tenir, en aquest cas, amb el que ha passat a Barcelona, dius, és que no puc.
No, és que repeteixo que jo penso que no cal.
Clar, amb nens petits entenc que tot això encara s'ha de vigilar més, no?
Sí. Evitar-los tota exposició a imatges que després els puguin crear certs traumes, certes idees.
Clar, quan cal recórrer a l'assistència professional? Quins símptomes ens han d'alertar, per exemple, dels nostres fills?
Dels fills i dels adults.
I dels adults,
quan
de tots.
Quan ha passat uns mesos... com he dit, les reaccions ara són normals. Tenir certes pors, certes fòbies, tenir ansietat, tenir angoixa, no poder dormir bé, no tenir gana, totes aquestes reaccions, hagis estat directament implicat o no, poden ser normals, poden ser naturals. Quan han passat uns mesos, això ha d'anar baixant en intensitat. Val? No ha de desaparèixer del tot immediatament, sinó que el que hem d'anar observant, i en la majoria dels casos es dona així, és que van baixant en intensitat. I al cap de mig any, un any, doncs ja entra la normalitat. Que, repeteixo, no vol dir que hem oblidat, sinó que podem tornar a funcionar de forma normal sense que tota la nostra vida giri entorn al que ha passat. Si això no es dona, llavors és quan hem de començar a pensar en una ajuda professional.
Exacte.
Al cap d'uns mesos.
De quants mesos?
Posa mig any.
Mig any. Rosa Pereira, bon dia.
Bon dia, Xavi. Anna Romeu, psicòloga d'emergències. A mi m'agradaria saber com ho estàs vivint tu.
És la primera vegada que m'ho pregunten.
Tu que estàs realment a primera línia, per d'una manera, com ho vius tu? Perquè abans comentaves doncs, que, a part de les víctimes, no?, i dels familiars, també s'ha de, diguem, també s'ha d'atendre els companys, no?
Sí,
tu,
clar.
Com ho estàs vivint a primera persona? A mi m'agradaria saber com ho estàs vivint tu, i suposo que també has fet una evolució des del primer moment que has atès la primera persona ara, no?
Sí. A veure, jo no estic en primera línia. En primera línia estan els meus companys, els bombers, els cossos policials, els metges que estan allà. Jo estic en segona línia, llavors això també és diferent. Jo, estem cansats, estem encara molt activats, encara, doncs, encara costa dormir, encara tens moltes ganes de fer moltes coses, et notes que ara ja, aquests dies que han passat, et notes més cansat, suposo que tots els meus companys estaran d'acord, però encara tires. Després, quan baixi tot, jo demà me'n vaig de vacances. Demà parlaríem diferent.
Una altra cosa, comentar, tota aquesta ràbia i aquest enfado, com es pot canalitzar? És a dir, aquest dol col·lectiu. Jo, per exemple, quan veia les imatges de Consell de Cent, aquelles cues, no?, de gent que venien de fora, no?, jo pensava, realment, això és una manera, suposo que quan no estàs afectat tan directament, però necessites, no?, canalitzar això, i aquesta és una bona manera. Potser,
sí.
No?
Sí, fent expressions públiques, tot el que sigui doncs, mostres de condolència, actes honorífics, expressió de sentiments, acompanyaments, escrits... això és una manera de canalitzar el dolor i la ràbia.
Aquí al Saló de Cens fins i tot han hagut d'ampliar, no?, els dies, vull dir que realment la gent té aquesta necessitat, no?
Sí.
I m'imagino que la manifestació de dissabte també serà una manera d'expressar aquest rebuig, no?,
I aquest
dol que potser necessitem fer tots. M'ha agradat molt el que has dit de que cal reconèixer que tenim por. És a dir, encara que diguem que no, tenim por, no?
És que
està
que
bé dir no passa res, tenim por, és normal, no?
Sí. De fet, ho parlàvem en un grup de companys. No tinc por, està molt bé com a lema, però cuidado perquè sí que tenim por i tots tenim por. I no passa res, de fet, és natural i tots Sempre hem tingut por, és una de les emocions bàsiques, i entenem-ho com el que vol dir. No ens rendirem, no ens guanyarem, no podran amb nosaltres. No tenim por d'això, però tenim por a nivell individual, és clar que sí.
A nosaltres, Roser, també ens passa una cosa. Aquests dies ens costa parlar de segons què, sí?
Sí.
Ahir ens plantejàvem, la Roser, sembla
que... Què fem, no? Carai, que tornem a la normalitat? No?
S'ha d'anar tornant a la normalitat,
sí,
Anna,
sí.
Ara, per exemple, tenim aquí el Xavier Barriga del tema... Parlem dels fons turris, d'aquests no sé quants tipus de pa que feu. D'aquí una estona vindrà el Ferran Aixalà com cada dilluns. Avui tenia previst, en aquest cas, però diguem, o parlar i deixar-nos escoltar músiques de televisió, però finalment el que sentirem seran músiques per la pau. Lògicament ho adaptem tot i ho reconduïm arran del que ha passat, que ens ha marcat i molt a tots. Portem dies que només parlem d'això, com ha de ser, només faltaria, però clar, dius, avui és dilluns, fa gairebé 4 dies, i a banda de parlar també i sobretot d'això, hem de començar abordar altres temes.
Clar. Sí? Com he dit abans, els símptomes els primers dies són molt intensos i 24 hores al dia i gradualment van baixant. Doncs vosaltres igual.
Sí, sí.
Els primers dies és molt intens i 24 hores al dia i gradualment vas passant altres
gradualment,
temes.
Gradualment, però sembla dius, carai, no sé si toca ja parlar de segons què, no? Doncs
jo,
aquest,
jo, Xavi, digues, crec que ho podrem connectar perquè l'Anna porta moltes hores treballant, no esmorzar i jo crec que el Xavier Barriga podrà fer, no? Ens ha portat pa aquí. Fins
sí,
tot,
sí, fa estona que me'l miro, eh?
Podràs esmorzar. Sí. Vull dir que també farem aquest acte d'ajuda i de solidaritat.
Qui no coneix els forns Turris ja? Quants anys porteu, Xavier?
Doncs mira, el 23 de gener del proper any farem 10 anys.
10 anys?
10 anys.
I aquí
sí,
feu
sí.
Quants tipus de pa?
Bueno,
perquè ho fas tot tu, i a més em vas fent de nous cada 2x3 també.
Sí, anem posant de nous, anem traient alguns que els deixem a la banqueta, però no som una fleca on fem moltes i moltes i moltes varietats de pa, perquè realment la gent al principi sí, però després som molt de costums, mm-hmm. I gastronòmicament parlant també. Però bé, podem fer unes 10-12 varietats de pa.
10-12 varietats
de pa.
Que
jo crec que ja és...
Que no són poques, eh?
Que no són poques.
Això no ho trobes de tot arreu.
Bueno, jo crec que l'important és que potser no tantes, però les que es facin, doncs, que tinguin un sentit i que sigui un pa, doncs, que et doni el binomi del que jo sempre parlo, no? Pa, salut i plaer.
Molt bé. Ara, de seguida, en continuem parlant. A més, has portat aquí un lot que inclou uns quants pans molt diferents.
Que hi ha?
Sí?
Que hi ha?
Explica'ns què portes aquí, a veure.
Sí, doncs hi ha un pa de cereals, hi ha el rodó, el típic pa de pagès nostre, doncs hi ha un pa de nous, també, hi ha un parell de panets de Viena marcats a mà, dels de tota la vida, pans que, bé, que crec que han de ser-hi en un lot com aquest, aquí a Catalunya Ràdio, han de ser-hi.
Molt bé, doncs aquest lot el sortejarem entre els oients que marqueu des d'ara mateix al 93-201-7474 per fer també alguna pregunta, lògicament, al Xavier Barriga sobre el món del pa. Abans, Anna Romeu, psicòloga d'emergències, coordinadora dels psicòlegs d'emergències del SEM. Moltíssimes gràcies per tot, de veritat i de tot cor, t'ho dic. Gràcies, eh?
I gràcies a vosaltres, sobretot pel tractament de la informació.
Només faltaria, pel que convingui, aquí estem, aquí continuem. Moltes gràcies, Anna.
Bon dia,
Anna. Bon dia.
Bon dia, gràcies.